Bosc i vida.
Benvinguts a un nou programa de Bosc i vida. Avui dijous, 16 de febrer, a les 9 del vespre. Engeguem un programa amb en Francesc.
Hola, Francesc. Bon vespre.
Tot bé?
Tot bé.
Les festes bé?
Les festes perfectes i engegat nous projectes pel futur.
Molt bé. I també tenim en Quip, que també li dic tot bé, però ja em dirà que està una mica constipat.
Una miqueta refredat, sí.
Està una mica agafadet, eh?
L'aguantem una miqueta més el refredat. Esperem ser generosos i cedir-ho a algú.
Últimament la grip s'ha tornat a posar de moda, diguéssim. Bé, doncs engeguem un programa que avui tindrem una entrevista molt interessant amb la Pepi Broncano, l'actual buscarola de l'any, 2024. Tindrem també un reportatge sobre una persona emblemàtica de la muntanya del Montnegre, en mossèn Malgosa, un reportatge que estarà en dues fases, la fase que farem avui i del proper programa, i després parlarem una mica de l'actualitat de les tasques que fem actualment, en aquest període d'hivern, els voluntaris i voluntàries de l'ADF. Engeguem el programa, endavant, Bosc i Vida.
L'entrevista a l'estudi.
Avui farem una nova entrevista a l'estudi a una persona molt vinculada amb el territori. Ja us hem parlat del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, en programes anteriors. I entre la gran quantitat de tècnics científics implicats, avui farem tertúlia amb Maria Josep Broncano. Maria Josep és doctora en Ecologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i, a més d'haver format part en diversos projectes del CREAF com a investigadora, és la coordinadora tècnica del programa Severo Ochoa del centre des de febrer del 2022 i també tècnica del projecte RegeneraCat i peça clau de l'equip d'agricultura regenerativa del CREAF. Paral·lelament, va participar en el projecte Interreg Open Doors Preserve, centrat en àrees de pastoreig en zones de muntanya, dins de la Facultat de Veterinària de la UAB. Ha estat professora adjunta en la mateixa facultat durant 5 anys i ha estat responsable de la xarxa de custòdia del territori. Tot això es diu ràpid, però déu-n'hi-do. Ja ens corregiràs també si hi ha alguna cosa que sigui incorrecta. La seva trajectòria professional ha passat des de la realització de projectes de recerca en ecologia del foc, gestió forestal i agroforesteria, passant per responsable tècnica del projecte d'agricultura regenerativa Polyfarming dins del programa europeu LIFE, fins a l'autoria de diverses obres sobre la biodiversitat i els ecosistemes de Sant Celoni, com el llibre Arbres i arbredes singulars del Montseny, el catàleg d'arbres monumentals de Sant Celoni o l'itinerari senyalitzat la Vall d'Olzinelles, molt especial per la seva rica biodiversitat, la presència d'arbres monumentals i el seu gran valor cultural i històric. Per si no fos poc, la vinculació de Maria Josep, amb Sant Celoni va més enllà del món acadèmic, ja que ha participat activament en iniciatives socials i culturals del municipi, com ara les associacions Sant Celoni Solidari durant la Guerra de Bòsnia o la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny en defensa del patrimoni natural. Amb tot això, no és d'estranyar que el 18 d'octubre passat l'Ajuntament de Sant Celoni l'otorgués el Premi Buscarola de l'any 2024 pel seu compromís i tasca amb el territori, en el marc de l'acte inaugural de la desena de Setmana del Bosc. Després de tota aquesta llarga introducció, benvinguda, Maria Josep.
Moltes gràcies.
O Pepi, prefereixo que et diguem
sí,
Pepi.
Sí, Pepi, millor. Sí, sí.
Gràcies per acompanyar-nos avui, i la introducció ha sigut llarga, però ens sembla que s'ho mereix.
Bueno, m'he quedat sorpresa perquè, clar, jo sí que sé la meva trajectòria vital, però quan l'explica algú altre sembla com... Em fa molt gran, perquè has dit moltes coses.
Això es fa en 4 dies.
Sí, 4 dies, sí.
Bueno, aquí amb en Francesc l'acompanyem en Quim i jo mateix, en Pep, i tenim aquí, com deia en Francesc, la Pepi Broncano. Pepi, doctora en ecologia, d'on va sortir aquesta vocació o aquesta passió?
Bueno, vaig ser acabant ser doctora perquè sóc d'una generació que de petita doncs vèiem el Félix Rodríguez de la Fuente, que la sèrie aquella que jo me'n recordo perfectament, jo sempre estava jugant al carrer, que m'encantava estar al carrer i la meva mare em cridava Pepi, el Félix Rodríguez, i ja anava pujant corrents les escales i per veure doncs aquest naturalista que bueno, que va ser emblemàtic. I que, bueno, després també doncs, en una trobada l'escola, jo anava a l'escola Pallerola i allà també treballava el Martí Boada, i després va estar gestionant, doncs, a Font Martina, l'escola de natura, i recordo perfectament, doncs, aquella visita també a Santa Fe. Però bueno, jo crec que fins i tot va més enllà, no? El meu amor per la natura va ser... El primer record que tinc va ser passejant per la font dels Enamorats.
Els Enamorats, sí.
Amb la meva mare, que anàvem a buscar aigua a la font, devia tenir uns 3 anys, i llavors la sensació aquella del bosc que m'embolcallava en aquells plataners que hi ha, i el riu,
el
rierol,
sí.
Doncs jo crec que allò em va colpir, no? Va ser, és d'aquells moments que després, volent, doncs, tornar a sentir allò, sempre tornava, perquè vivia a prop de la font dels Enamorats i de tot del molí que hi havia allà, doncs era un dels meus espais preferits de petita d'anar a visitar, i d'alguna manera neix aquí, la meva...
No, és un lloc, és un lloc encisador, és un lloc encisador. Això dels Enamorats ja ho es devia posar per alguna cosa, perquè enganxa, enamora, no, diguéssim?
Doncs sí, a mi em va fer enamorar del bosc, no? De les sensacions que tinc quan estic al bosc.
Molt bé.
I arran d'això, doncs, bueno, vaig estudiar Biologia i vaig acabar fent el doctorat.
Molt bé.
Què et va portar el CREAF?
Doncs mira, va ser l'estudiar Biologia a l'Autònoma. La meva passió eren els animals, com et dic, quan veia aquells capítols del Fèlix, doncs la meva passió eren els animals, però era molt més fàcil estudiar Biologia a la Universitat Autònoma. I allà tot l'aspecte de zoologia estava més centrat en invertebrats. Mentre que la Universitat de Barcelona eren vertebrats, allà eren invertebrats. Però hi havia tot el sector de les assignatures d'ecologia, que en aquell moment estava, doncs, el Jaume Terrades, i va ser arran d'aquí, doncs, que se'm va obrir aquest interès per l'ecologia.
Sí.
I vaig començar, doncs, a col·laborar amb la gent que estava fent el doctorat en aquell moment, que era Unitat d'Ecologia, i hi havia un incipient CREAF. Llavors, no es diferenciava gaire el que era el CREAF de la Unitat d'Ecologia. Després el Jaume Terrades ja va generar el CREAF, però va ser, doncs, arran de que estava col·laborant amb aquesta gent, que de manera natural jo vaig acabar fent la tesi i em vaig acabar vinculant al CREAF.
Okay. Molt bé.
Molt bé.
Ens pots explicar a tots els oients quines tasques fas en general als teus projectes? O sigui, a què et dediques?
Bueno, t'ho has explicat molt bé, totes les diferents tasques que he fet al llarg d'aquests anys, perquè jo quan vaig acabar la tesi, doncs el tema de la recerca és molt interessant, però també és molt vocacional, no? Tota la recerca científica. Llavors vaig voler obrir-me a altres àmbits i vaig fer de professora a la Facultat de Veterinària. Després també vaig treballar a la Xarxa de Custòdia del Territori, també vaig treballar a Minuart i aquí a Sant Celoni. Però tot m'acabava portant un altre cop a la universitat i sempre relacionat amb el CREAF, no? Llavors, com bé has explicat tu molt bé, he estat treballant amb diferents projectes relacionats, doncs, amb ecologia forestal, sobretot el projecte de boscos madurs. L'inventari de boscos madurs va ser un dels últims. Després també vaig passar-me a tot el tema d'agricultura regenerativa arrel del projecte Life Polyfarming. I a partir d'aquí, doncs, el meu àmbit s'ha centrat més en aquest tipus de producció agroalimentària i en aquesta recerca de l'agricultura regenerativa. Però sempre he anat combinant la recerca amb altres àmbits com la docència o en aquest cas, la coordinació tècnica del programa d'excel·lència Severo Ochoa que han otorgat al CREAF. El primer va ser l'any 2018, i ara, doncs, l'any 2023 l'han tornat a renovar. És un programa que hi ha finançaments per 4 anys des del Ministeri, i són 4 anys, doncs, que el centre rep la màxima excel·lència com a centre investigador.
Molt bé, molt bé.
I bueno, estic en temes de coordinació tècnica tant d'aquest projecte que és el programa Severo Ochoa com també d'altres projectes de recerca, com tu has dit, el Regenera. La coordinació tècnica és, doncs, fer que els projectes funcionin, no? No és tant recerca, no em dedico al que és la recerca en si, sinó en fer que els projectes funcionin, no? La gestió del projecte.
Això implica molt treball de camp, no?
En el meu cas, no, perquè jo el que faig és, sobretot, de
coordinar, no?
Exacte. De per sobre, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Encara que també hi participo, en el que són tasques de camps o anàlisis de resultats científics, tot això em continua apassionant, però, bueno, sobretot ara, en aquests moments, no faig tanta feina de camp, que és el que realment m'agrada a mi, però, bueno.
Que et semblava pels teus llibres i de més.
Sí.
Bueno, tot són etapes, no? Ara toca això, no?
Sí, ara toca estar més davant de l'ordinador i...
Molt bé. Nosaltres, com a ADF, fem aquest programa de ràdio també amb ganes de fer divulgació, no?, de tot el que correspon, diguéssim, en relació amb el medi. Ens agradaria que ens diguessis tu més o menys com tu veus la relació que hauríem de tindre amb el medi, la gent en general, el ciutadà de peu, diguéssim, eh?
Sí.
Que per vegades s'ha dit que s'ha viscut, sobretot aquí a Sant Celoni, la part del Montnegre, d'esquenes al bosc,
només
com a referent del Montseny, i fins i tot més d'esplai que d'altra cosa, i nosaltres volem això, fer divulgació d'això, de la relació que hem de tindre amb el medi, que crec que hi hem quedat a ser una altra, i anem fent cosetes, anem portant gent que ens explica coses, ens agradaria saber la teva opinió.
Sí, jo crec que és important connectar, en aquest cas Sant Celoni hi havia grans barreres per connectar amb el Montnegre, perquè bueno, Sant Celoni és Montnegre, tot el municipi,
sí, sí.
Bueno, la major part del parc natural del Montnegre és
formar
part del municipi de Sant Celoni,
uh-huh.
I hi havia un hàndicap aquí, no? La barrera que suposava l'autopista i el tren feia i fa que la gent doncs, no vagi tant com abans s'anava al camp, no?
Uh-huh.
Era més freqüent, jo recordo de petita, d'anar a berenar a la Font de la Pega, allà a la Vall d'Olzinelles, i la gent, hi havia més tradició d'anar caminant als llocs, i jo crec que tota la tasca que ha fet, que aquests últims anys s'ha fet, sobretot amb el pont aquest que connecta, que passa per damunt de l'autopista i que connecta a l'alçada de Can Draper, després l'esforç dels itineraris senyalitzats
de la Diputació,
jo vaig participar en el d'Olzinelles, però són aquestes actuacions que ajuden a que la gent pugui reconnectar amb la natura, no? Amb la part del Montnegre, no?
Sí, sí.
Clar, per l'altra banda tenim el Partegàs, però després també tenim l'AVE. I és que Sant Celoni està envoltat d'infraestructures, llavors... És important que la gent torni a... Perquè, a més, és que ho necessitem com a persones, que formem part de la natura, és important connectar amb el bosc o amb la natura.
Mm-hmm. El nostre municipi ara té més massa forestal que fa uns 50 anys.
Sí.
En bona mida, degut a l'abandonament de la superfície agrícola. Com veus aquest creixement de la massa forestal?
Bueno, a veure, és la tendència natural del bosc, no? En el sentit de que el bosc ja ocupava. Catalunya és un país boscós i suposo que fa mil anys tot era pràcticament bosc. El que passa és que bueno, l'ocupació humana ha anat trencat tota aquesta continuïtat que ha durat fins pràcticament fa 50 anys, quan vam deixar de fer servir doncs, la fusta com a combustible per les llars. Llavors, a partir d'aquí es comença el gran abandonament del món rural i bueno, que aquests últims anys ja ha esdevingut crític. I hi ha una part que és bona, en el sentit de que bueno, doncs, tenim més bosc, hi ha més biodiversitat associada amb aquest bosc. Són boscos que, a més, estan creixent, són boscos relativament joves. Aquests últims 50 anys doncs, es podria dir que són massa joves. I llavors hi ha una part bona que és que són captadors de carboni i a més font de biodiversitat. Però després hi ha la contrapartida doncs, de que aquesta gran continuïtat boscosa que hi ha per aquesta manca d'activitat agrària i rural doncs, genera un gran risc d'incendi, sobretot, i llavors doncs, és necessari trobar solucions perquè amb un canvi de... com el que estem tenint de crisi climàtica i de canvi climàtic, poden ser un polvorí, no?
Un polvorí molt gran, sí.
Tu creus llavors que un tema com el que està passant actualment a Califòrnia, tenint en compte que les característiques més o menys geogràfiques i medioambientals són semblants a les nostres, es pot reproduir això aquí?
Clar, és que, a veure, l'any 2024 doncs, s'ha vist que ha estat l'any més càlid registrat. Vol dir que doncs, ens trobem en un procés important de crisi climàtica. Bueno, estem ja immersos i dues coses que són evidents és com la dana última València, jo ara la crema de boscos a Los Angeles, a l'estat de Califòrnia, que també tenen un clima mediterrani, és d'àmbit mediterrani. S'està veient que l'àmbit mediterrani, l'escalfament està sent més accelerat que la resta del planeta i que llavors aquí ens caldria posar-nos les piles per veure què podem fer per adaptar-nos i mitigar les conseqüències d'aquest canvi, no? I a nivell de boscos caldria aplicar diferents tipus de gestions, incrementar una gestió més integrada i que tingués en compte aquests aspectes que ens han de venir pel davant, una gestió doncs, que tingui en compte la sequera, afavorint aquelles espècies que siguin més resistents. També doncs, s'ha vist, hi ha projectes que, com el BioGers, que afavoreixen la biodiversitat, que afavoreixen la diversitat tant d'espècies de flora com de paisatges, com de fauna, doncs és una gestió que afavoreix la resiliència dels boscos, que siguin més resistents tant a incendis, a la recuperació després d'incendi, com a sequeres o plagues, que també són altres dels
problemes greus,
dels problemes que estan associats amb la crisi ambiental que patim, no? I llavors doncs, prendre altres mesures que... Bueno, jo vaig estar participant a l'Open to Preserve, que has anomenat, que allà fèiem cremes controlades per obrir els espais, no? Llavors, és una eina més per obrir determinats espais que estan molt col·lapsats a nivell de combustible. Es podrien fer petites cremes controlades, però sobretot el més important seria recuperar la vida a camp.
A camp i a bosc, sí.
Sí, en el sentit de que en el projecte Life Poly Farming que vaig participar és un projecte que... El que es feia és recuperar una finca de muntanya mitjana que havia estat abandonada i que miràvem de tornar la viabilitat econòmica combinant diferents components, des de la part hortícola que podia tenir la granja, els animals i també la gestió forestal. Llavors, va per aquí. Hi ha molta gent jove que té ganes d'anar a viure a camp, però no hi ha relleu generacional. La gent que s'està morint no troba relleu i, en canvi, hi ha molta gent jove que voldria establir-s'hi, però no se li està facilitant. Yeah. I jo crec que això és clau.
Ara que hem parlat de projectes, com veus el projecte de química verda que es va presentar la darrera setmana del bosc aquí a Sant Celoni?
Bé, jo crec que tots aquells projectes que ajudin doncs, a trobar un valor, a part del gran valor que té a nivell ecosistèmic i del bosc com a font de biodiversitat, també obtenir algun tipus de rendibilitat econòmica d'aquesta gran quantitat de fusta que tenim, doncs està superbé. Vull dir, sigui química verda, sigui biomassa o sigui per fusta, tot el projecte del Cat Forest, que potencia la fusta local, totes aquestes iniciatives les trobo superinteressants.
Tenint en compte, Pepi, diguéssim, tot el que ens estàs explicant sobre la forma de revitalitzar el bosc, quin paper creus que poden tenir les entitats socials en aquesta revitalització o preservació del bosc?
Home, jo crec que és molt important les entitats socials, tota la feina que puguin fer a nivell de conscienciació i sensibilització ambiental, no? Com a vosaltres, com a ADFs, tot el tema de voluntariat i que la gent doncs, pugui participar en tot el programa que esteu desenvolupant, és bàsic perquè la ciutadania conegui millor tota la problemàtica i participi, a més, de manera activa, no?
I tu has estat, has comentat que has estat, diguéssim, impartint classes, no? A l'ADF tenim un projecte imminent d'apropar el que és l'objectiu o l'emissió o, diguéssim, la nostra relació que tenim amb la natura, apropar-la a les escoles. A Canalla, em sembla, de primària, sí. A finals de primària, segurament, no està encara ben definit, però quin consell o quines premisses bàsiques creus que serien les més adients, que sobre el teu punt de vista que el podem transmetre, no?
Mira, doncs acabarem l'entrevista tal com la vam començar, no? Perquè jo us parlava d'aquell primer record que tinc de vivència a la natura, d'anar passejant amb la meva mare, i jo crec que puguin percebre i viure el bosc dins del bosc, crec que és molt important. Podria ser la gran recomanació que jo donaria
De fet, em sembla que va per aquí la cosa, perquè no només és anar, diguéssim, a les escoles, sinó que la persona que ho lidera una mica tot, la idea que té és que cada escola tingui una part de bosc, que sigui el seu bosc i que a partir d'aquí doncs, hi hagi aquest apropament, no?
Sí, de fet, em sembla que és a l'escola Puigdrau del Montseny que fan escola de bosc i que, bueno, que és una tendència d'algunes escoles així d'àmbit més rural de que els infants visquin, no? Doncs
anem bé,
connexió.
Sí, anem bé.
Sí. Sí, jo crec que sí que és.
Molt bé.
Perfecte. Doncs, i fins aquí la nostra entrevista d'avui. Agraïm a Maria Pepi Broncano la seva presència i el temps que ens has dedicat. I et convidem a participar sempre que vulguis en el nostre programa Bosc i Vida, realitzat pels voluntaris de l'ADF Forest Tech de Sant Celoni. Gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies i molt bona feina la que feu, eh? Gràcies.
Molt bé, vinga, gràcies. Que vagi bé, gràcies. Bona nit. Adéu.
Publicacions. Nosaltres, profans ben intencionats, no fa massa temps que coneixem una part minsa de la idiosincràsia de la muntanya del Montnegre. Les seves històries, els indrets, les cases, els seus personatges i algunes de les anècdotes que es conten d'aquest massís tan proper i tan desconegut alhora. Una de les qüestions que ens ha quedat més palesa fent una retrospectiva de tot plegat és la importància que han tingut per l'esdevenir d'aquest territori les petjades que han deixat una sèrie de gent, persones, que han demostrat amb les seves vivències i la seva actitud conseqüent un amor incondicional a aquesta muntanya i als seus habitants. Doncs comencem gradualment a parlar d'elles i d'ells. Per engegar entre el programa d'avui i els propers mes de febrer, presentarem a qui no el conegui, mossèn Malgosa, una persona que, en paraules de Xavier Alfaras, se'ns mostra amb aquesta premissa tan contundent. Hi ha un abans i un després del pas de mossèn Malgosa per la parròquia de Sant Martí de Montnegre.
En el programa d'avui, després d'una breu presentació del personatge, us oferirem una narració en primera persona de la història de mossèn Malgosa, la seva crònica al Montnegre. El dijous 13 de febrer us transmetrem els testimonis de dones i homes que el van tractar, van conviure amb ell i que ens donen una veritable dimensió de la personalitat d'aquest entrellable capellà. Francesc Malgosa i Riera va néixer a Terrassa l'any 1926. Va ser ordenat sacerdot el 1951 i comença a exercir el seu ministeri com a vicari de la parròquia d'Olesa de Montserrat, a la qual van seguir Sant Josep de Mataró i Sant Miquel del Port. El 1956 fou nomenat rector de la parròquia de Sant Martí de Montnegre. Com dèiem, doncs, ell mateix, a l'edició número 12 de l'Aulet, va explicar totes les seves interioritats del seu pas pel Montnegre. Heus aquí les seves paraules.
La meva anada al Montnegre. Crec que quan vaig triar la meva opció pel Montnegre hi convergiren una sèrie de circumstàncies. La meva afecció a la muntanya, la possibilitat d'acollir els minyons de muntanya i les noies guies, i potser també el miratge d'encetar una nova aventura, una aventura en solitari, i d'obrir nous camins a la pròpia creativitat, després de tants anys d'anar de segon. L'any 1956, a la diòcesi de Barcelona, es convocaren oposicions a rector en propietat. Una vegada s'aprovaven les oposicions, es podien demanar tres parròquies per ordre de preferència. Jo vaig escriure en la petició, Montnegre Tantum. Tantum és un adverbi llatí que vol dir solament. El bisbe Modrego, que coneixia els meus pares perquè es trobaven a Sant Hilari per prendre les aigües medicinals, d'entrada va dir un no contundent. Després, però, de parlar amb l'arxipreste de Sant Celoni, que estava preocupat per la dificultat de l'acció pastoral al Montnegre, em cridà i em digué «Un año y te bajas, ¿eh, Malgosa?» I així començà la cursa dels meus 31 anys al Montnegre. Tant m'ho han dit que he arribat a creure possible que algú d'aleshores que remenaven les cireres, el bisbat, hagués dit aquest ha demanat al Montnegre ja s'hi estarà a temps, a causa del meu compromís amb la joventut obrera cristiana, amb l'escoltisme, amb els equips de la Mare de Déu i amb el coneixement de la meva poca afecció al règim polític franquista. El Montnegre que em vaig trobar. El lloc era festejament esplendorós. Els contorns de l'església i de la rectoria estaven molt descuidats. A pocs metres de la casa hi havia una caseta mitja esbalandrada, em digueren, aquí hi tancava el burro el rector. No cal dir que la vàrem enrunar ràpidament. D'aquell Montnegre que segles enrere havia tingut 800 habitants, amb rector i dos vicaris, amb Sant Roc de Foirosos i la Batllòria com a sufrágines i amb un ajuntament propi, en quedava ben poc. Entre Montnegre i Foirosos, l'any 1956, el lloc tenia 200 i escaig habitants. Era un municipi de Sant Celoni, no hi havia escola, ni llum, ni telèfon. Les famílies vivien en masies disperses i molt atrotinades. Els homes feien el jornal a bosc, perxa, rodells, carbó, carbonet, soques de bruc, etc. A casa, entre el matrimoni i els fills, tenien cura d'unes poques vaques, de l'aviram, de l'hort i de petites feixes de sembra. Ningú era amo i senyor de la casa, ni del terreny, i tot i la duresa del seu viure, segons el costum, encara havien d'anar a parts amb l'amo. La dimensió social era trista. Jo em feia la il·lusió que el fet de tenir rector propi i l'apertura de l'escola els donés una certa esperança. Temps després, ens vàrem engrescar tots plegats començant a restaurar l'església i la rectoria i vàrem embellir els contorns. De seguida, sobretot els caps de setmana, varen començar a venir molts grups de jovent que feien nit a la rectoria o en els campaments. Els montnegrins, però, sabien que en el meu cap i en el meu cor ells tenien el primer lloc. Ens vàrem estimar sincerament. Ells em varen estimar i m'estimen. N'he tingut moltes proves. Potser podia haver fet més per ells. Sempre es pot fer més i millor. Era molt jove i no en vaig saber més. La restauració de l'església. La meva primera visita al Montnegre, on jo no havia estat mai, vaig fer-la acompanyat de l'arxipreste de Sant Celoni, mossèn Jaume Vilageliu, i de l'arquitecte Jordi Bonet, que més endavant va ser arquitecte en cap del Temple de la Sagrada Família. La conclusió a què vàrem arribar fou que la restauració de l'església i també de la casa rectoral era inevitable i urgent. L'arquitecte Josep Martorell també oferí la seva col·laboració i ben aviat, després de constatar que en la qüestió econòmica ens hauríem d'espavilar, vàrem començar la restauració de l'església, respectant els vestigis romànics i fent que l'obra nova i la històrica hi fossin compatibles. La restauració va ser llarga i costosa. Si em pregunteu com me'n vaig sortir, no ho sé. La paga del bisbat, em sembla que no arribava a 300 pessetes, els pocs diners que em donaven les classes que dos dies a la setmana donava a Barcelona, més l'ajut significatiu d'un propietari i d'alguns bons amics, em permeteren pagar a poc les factures de les obres. Sota la gruixuda capa de guix s'endevinaren vestigis romànics i que les parets eren de pedra, no treballada, però de pedra. La vàrem repicar de dalt a baix i, amb paciència, va recuperar l'aire de l'antigor que certament tenia. L'altar major, amb tres graons d'accés al presbiteri, el suport del sagrari a la capella del Santíssim, la pila baptismal feta i treballada en pedra granítica, el crist de l'altar major fixat en dues bigues de ferro de l'escultor Solanic, la imatge del patró, Sant Martí, dues talles realment admirables, el terra de rajola vermella i els bancs nous, donaren al conjunt de l'església una veritable elegància austera i digna. Tots plegats, i durant 31 anys, hi celebràrem amb goig la fe, en l'acolliment i en la intimitat que ens oferia. Tot i la dificultat de l'accés a causa d'una carretera de terra molt abonyegada i la dispersió de les masies, les celebracions litúrgiques eren força concorregudes i participades. Les persones del lloc hi assistien sempre que la feina els ho permetia. També hi venien grups d'escoltes, grups familiars de Sant Celoni, Barcelona, Terrassa, Mataró i d'altres viles. I celebràvem les festes del Nadal, la Setmana Santa, la festa de Sant Martí, baptismes i matrimonis de locals i de forans. En una època en què el coneixement, la vivència i la celebració de la fe encara eren motiu de compromís responsable i de joia personal i col·lectiva. Montnegre tenia una gràcia de lloc on la gràcia de Déu s'hi desplegava bellament. La restauració de la casa rectoral. Després de la casa del senyor, tocava arranjar la casa del mossèn. Seria exagerat dir que hi plovia més a dins que a fora, però hi plovia. La restauració d'una casa vella s'ha de començar per la teulada. La varen fer nova de cap a cap i el terra del primer pis també. Una habitació amb accés des de l'exterior quedava habilitada com a pallissa, on fer-hi nit amb sac de dormir. I aquests caps de setmana, en què tots plegats, érem 60 o 70. La rectoria Era una casa antiga, vella de debò, i feia segles que no s'hi havia fet res. Recordo unes parets dobles que en el seu interior tenien, ben atapeïdes, palla i femta seca de vaca, per alleugerir el fred i la calor. Recordo també una comuna en forma de tro en què la comoditat devia afavorir el trànsit intestinal. La casa no disposava d'aigua corrent, només hi havia l'aigua de pluja que unes velles canals recollien de les teulades en una escardada cisterna excavada en un indret que havia estat cementiri. Veure-hi ni pensar-hi. L'aigua per beure i cuinar l'anàvem a buscar a la font del rector, amb galledes i cantis. Era fresca i bona. De tant en tant, i portat per la gosadia de la meva joventut, em ficava per l'estreta i llarga obertura de la mina per treure'n les guilles, una mena de frondoses cavalleres herbàcies que foraviaven l'aigua. Més endavant, l'avi Cinto de l'hostal, amb el seu pèndol, va indicar exactament un terreny darrere de la rectoria on hi havia tres aqüífers. Un pou i una bomba van proveir d'aigua la resta de la meva estada al Montnegre. Això vol dir que ja havia arribat l'electricitat. Primer em demanaven milions per instal·lar-la. Després, gràcies a un cop de mà episcopal i a la bonomia d'un president, va arribar i en donàrem mil gràcies, que prou s'ho valia. Durant anys havien fet fum i llum amb carbur, petroli, benzina, palmatòries, etc. També havíem tingut, a dies i a estones, llum proveïda per grups electrògens. Primer, en un petit de benzina, marca Campió, i certament era Campió, però d'anar malament. I un dia, per badoc, em vaig fer a la brasa mig canell. El segon, de segona mà i molt més gran, era de gasoil, però era molt difícil engegar-lo, a cop de maneta. Les pròtesis de la meva esquena deuen ser el peatge d'aquesta tossuderia de voler donar pas a la llum. La Guàrdia de Franco i altres. En l'extensa i intensa grisor política social del moment, la petita llum del Montnegre molestava a més d'un. Escrit amb lletres d'impremta, estillava el rector de Montnegre de rojo separatista. Tampoc n'hi havia per tant, però el règim volia l'exclusiva. Aquella afluència de gent jove, i sovint no tan jove, però políticament compromesa, inspirava malfiança a les autoritats franquistes de la rodalia, que, sol·lícits i amatents als perills democràtics, feien arribar a la capital els seus neguits. S'havia de fer alguna cosa. Començaren a venir grups, més o menys petits, d'elements de la Guàrdia d'en Franco uniformats i alguns d'ells armats. Calia donar algun ensurt a aquell capellanet. Instal·laren una gran rodella i feien exercicis de tir. Anaven a amenaçar els que havien acampat i, entre altres impertinències, els arrencaven les insígnies. Més d'una vegada, a les 3 o les 4 de la matinada, venien i, sota la finestra de la meva habitació, em dedicaven una serenata d'insults i paraules grolleres. Un dia, mentre era a donar classes a Barcelona, varen entrar a casa empenyent la porta del davant i del darrere. No es van emportar res, fou només un senyal de prepotència i un avís de cara al futur. Un bon dia, a mig matí, me'n vaig anar a l'hostal a preguntar si em farien dinar per a 4 mossens. Al sortir, arribava un 2 cavalls de la policia de Barcelona amb xòfer uniformat i 3 individus més. Quan vaig tornar a casa, amb els mossens que ens reuníem a preparar l'homilia del diumenge, els ho vaig comentar breument i quan vàrem anar a dinar, l'hostaler ens va dir que li havien preguntat «¿Dónde están los 80 curas?». Devien anar a dinar a Sant Celoni i a la tarda varen tornar. Es passejaven pels voltants de l'església i de la rectoria, però no van dir res. Al capvespre, em va telefonar el mossèn de Sant Celoni i em va dir que l'havien trucat del bisbat perquè em digués que l'endemà, sense falta, m'esperava el bisbe Marcelo. El dia següent, quan vaig arribar al bisbat, hi havia un gran nombre de persones que esperaven veure el bisbe. Jo vaig dir al secretari: «El senyor bisbe m'ha cridat urgentment». I ell va contestar: «Què és de la parròquia del Montnegre?». Sí, vaig dir. Va obrir camí enmig dels que esperaven. Va fer sortir la visita que hi havia amb el bisbe i vaig entrar immediatament. El bisbe em preguntà: «¿Es verdad que ayer hubo una reunión de sacerdotes en el Montnegre?». Jo li vaig dir que sí, perquè ens havien reunit per preparar l'homilia. Se li va transmutar a la cara i digué: «Me ha llegado la noticia de que se reunieron en Montnegre 80 sacerdotes para preparar una manifestación conmemorativa de la que tuvo lugar hace un año en la Via Laietana. No era veritat, el diàleg va ser dramàtic perquè em va doldre molt la desconfiança dels meus superiors. Ara que s'ha posat de moda menystenir l'acció pastoral i social de l'Església, vull dir que el país no agrairà mai prou l'acció social que des de temps i fins a portes de la restauració democràtica portà a terme la institució eclesial a viles, pobles i llogarets on la rectoria fou la casa del poble, l'escola, la sala de ball, la notaria, etc. Durant el franquisme, grups sindicals i culturals de tota mena d'ideologies varen trobar acolliment en locals de l'Església. I és que l'amor a Déu i als altres exigeix també obertura i fidelitat a la justícia. D'aquest fet socioeclesial, mai ningú no ha donat les gràcies. La memòria històrica sovint oblida que els 40 anys de franquisme els varen patir tots i la planteja de manera molt esbiaixada. L'escola. Quan vàrem restaurar la rectoria, vàrem deixar una habitació de l'entrada per establir-hi l'escola. Els nens i les nenes de Montnegre i de Foirosos tenien difícil l'escolarització perquè vivien allunyats dels nuclis urbans i en aquell temps no hi havia un cotxe a cada casa. Després de certes gestions i de convalidar els estudis per exercir com a mestre, finalment va arribar de Madrid l'autorització per crear l'Escola Oficial Parroquial de Sant Martí de Montnegre. La primera matrícula va ser de 26 nens i nenes. En to irònic, en solien dir la Universitat de Montnegre. Tot era gratuït. Jo deia que els alumnes, en lloc de pagar, haurien de cobrar cada dia que vinguessin a l'escola, perquè la majoria, entre anar i tornar, tenien més de 2 hores de camí. Amb la senyora Mercè Sitges, que era la majordoma i era mestra, compartíem el treball. Fèiem jornada intensiva i recordo que a l'hora d'esbarjo, uns entrepans de mesures considerables desapareixien com per art de màgia. Gairebé tots els alumnes acabaren amb el títol d'ensenyament primari. De tots ells en tinc un record extraordinari. Un bon dia em va arribar l'avís d'un pagament com a director de l'escola i vàrem organitzar una visita a Barcelona. El parc zoològic, el moll i finalment tots plegats vàrem fer un bon dinar a les 7 portes amb un arròs sense nosa de closques, especialitat de la casa. Adeu Montnegre. Durant els anys 70 i 80, sobretot per part d'algun bisbe amic, m'oferiren d'anar a una parròquia gran i humanament més llaminera. Però no em veien cor d'abandonar el Montnegre després de tot el que hi havia fet i hi havia viscut. Sabia que si marxava era impossible esperar el nomenament d'algú com a rector fix i resident. La migració lenta i racional que jo mateix havia fomentat havia deixat al Montnegre unes 17 o 18 persones. Un any vaig fer escola amb un sol alumne. Jo volia assegurar-hi una certa continuïtat d'atenció pastoral, almenys els caps de setmana, i que el Montnegre continués com un lloc de recés, de trobades, etc. El 1986, els caputxins que tenien el convent noviciat Arenys de Mar varen acceptar-ho i encara continuen, i que sigui per molts anys. La meva llarga estada i la posterior absència del Montnegre les confio a l'amor i a la misericòrdia del Senyor. Només confiant en ell, puc esperar que els meus 31 anys al Montnegre serveixin per al bé de tots els que hi vàrem compartir-los i siguin un petit estel permanentment lluminós en el cel de la nostra petita història.
L'actualitat.
Bé, i parlem una mica de l'actualitat, no, nois?
Sí, senyor.
Hem parlat sempre de les activitats que fem a l'estiu. Ara, durant aquest temps, hi ha uns grups de treball que en Quim ha fet una mica de recollida de dades de del que hem anat fent fins ara, entre el novembre i, bàsicament, desembre, i el que portem de gener. Mm-hmm. Explica'ns una mica el que han anat fent.
Sí, avui parlarem una mica d'això, de les tasques que fem fora del que és la campanya d'estiu. A banda dels grups que tenen encomanades unes funcions específiques, com és el cas d'emergències, dels operadors de dron, del programa escolar o Bosc i Vida, el programa de ràdio que fem als voluntaris, s'ha cregut convenient organitzar els voluntariat en una sèrie d'equips que al llarg de l'any i fora de la campanya d'estiu duguin a cap accions vinculades amb el PPI, el Pla de Prevenció d'Incendis Municipals, o de recuperació i manteniment d'espais naturals o d'una manera recurrent i permanent. Actualment, l'agrupació disposem d'uns 50 voluntaris, dels quals 35 són voluntaris actius, és a dir, que s'han compromès a realitzar una activitat periòdica al marge de la possible mobilització en cas d'una emergència local de caràcter general.
Hi ha per això unes, no? Uns grups específics de
Correcte.
Sortida, no?
Sí, sí, grups de, normalment de 5 persones, que els dissabtes al matí sortim a fer les tasques. Les sortides sistemàtiques s'han planificat partint de la constatació que els voluntaris s'han incorporat a l'ADF per actuar en el medi d'una manera explícita i concreta, més enllà de les tasques de vigilància que es fan sobretot a l'estiu. Aquests treballs es van iniciar el desembre passat i es realitzaran tots els dissabtes al matí en grups de 5 voluntaris.
Un dels primers treballs que hem realitzat ha sigut l'arranjament de la bassa de Can Xarpa. Es tracta d'uns dels punts d'aigua dels PPI. És una bassa circular d'una cabuda aproximada de 100.000 litres situada a sobre de la masia de Can Xarpa, en el límit de terme de Sant Celoni amb el de Vallgorguina. La bassa estava en desús des de fa anys perquè la xapa presentava seriosos desperfectes. Dels treballs que hem fet ha sigut des de desbrossar martolls i arbres al voltant de la bassa, desmuntant-la tota la xapa, instal·lar la xapa nova i revestir-la amb un botil reomplint l'espai entremig amb sorra. S'ha fet una primera comprovació, evidentment, per veure que no perdi aigua. I en properes intervencions s'ha de substituir l'hidrant actual i acabar d'omplir la bassa a partir d'una antiga mina situada a uns 300 metres, de tal manera que la bassa pugui estar operativa per a la propera campanya d'estiu.
Vale. L'altra feina important que s'està fent, aquesta encara està en procés, perquè hi ha feina per dies, és l'arranjament de la bassa del pont de Can Toni, que aquest es tracta d'un punt d'aigua que està previst, amb el que deia abans, el PPI, que està situat a prop del que podríem dir de la masia de Can Toni i que s'alimenta de la riera que baixa pel sot d'aquesta mateixa masia. Té una cabuda aproximadament de 400.000 litres. Des de fa anys està en desús perquè el botil està trencat per molts indrets i el geotextil de sota també està en mal estat. L'actuació en curs consistirà bàsicament en desbrossar els matolls del perímetre, del voltant de la base, substituir la malla de la protecció que l'envolta per una de més alta i més segura, perquè no hi entri la fauna. Llavors també preparar la col·locació del nou revestiment de butil, en retirant l'actual i reparant el geotextil de la part de sota. Excavar una rasa per a la subjecció del nou butil, sanejar el pericó de la captació i assegurar el bon estat del tub d'alimentació de la bassa. Substituir també el que dèiem el butil i omplir la bassa perquè estigui a disposició dels bombers.
Sí, senyor.
Després d'aquestes dues actuacions estan previst més coses, no?
Sí, Quim? Sí, sí. Recuperar la font del rector de Sant Martí de Montnegre i els sorts de la rectoria, netejar el parc de l'urbanització Boscos del Montnegre i arreglar l'antiga drecera o GR.
Seria bo que els oients sapiguessin que com a ADF ens hem incorporat una mica la tasca que fan el grup que en diem o que en diuen Estimem la Terra, sí. Que són una sèrie de persones de Sant Celoni que normalment els divendres, els caps de setmana, normalment els divendres, es reuneixen per efectuar operacions de neteja i indrets naturals de l'entorn de la població. I com a ADF estem recolzant, Francesc, que sí? Que anem a recollir totes les coses que ells...
Tot el que ells fan, diguéssim, o sigui, tot el que ells recullen, diguéssim, nosaltres li donem el suport logístic per transportar-lo al lloc.
Perquè teníem problemes, ens van fer una reunió temps enrere, que teníem problemes de que quan tot recollien tot, llavors perquè algú anés a buscar, els serveis de l'Ajuntament era complicat i no hi havia una bona coordinació, diguéssim, i nosaltres, com que tenim el pick-up que ens va cedir, tenim vehicle i tenim manera de fer-ho, doncs ens hem incorporat en aquesta tasca.
Correcte.
Mm. Molt bé, Quim, això pues, és el que ens has explicat,
sí,
està molt bé, no?
Fins aquí són les tasques que, a mesura que anem fent més, anirem informant de com van.
De fet, aquesta última que hem comentat de la bassa de Can Toni, com deia, hi ha sí, feina per setmanes.
Hi ha molta feina allà.
Sí, sí.
Una de les coses que vam fer va ser els postes que aguanten tota la... tot el perímetre.
Ah, tu hi vas ser dissabte,
sí,
no?
Sí, sí, dissabte. Vale.
Sí, jo vaig el dissabte que ve.
Sí, el present. Ah, no, tu vens al proper.
Jo vaig al proper, sí.
Sí, sí, vam posar els postes, els vam collar a terra amb morter i estan preparats per posar ja la reixa, la tela metàl·lica aquesta gruixuda. Vam punxar el pick-up.
Ah, sí, vam punxar. Bueno.
Com a anècdota, el bosc vam punxar. Però bé, no, va estar bé. Però sí, sí, sí que era tasca, sí, queda feina perquè el útil i el tèxtil de sota estan molt, molt, molt...
Molt bé, doncs tot es anirà fent.
Bé, doncs això està tot per avui. Esperem que us hagi agradat, o si més no, que us hagi interessat tot el que us hem explicat, i us emplacem al nou programa que farem el segon dijous del mes de febrer.
Sí, senyor, tornarem a la normalitat, diguéssim.
Això mateix. Dijous 13, no?
Això mateix.
Dijous 13 de febrer.
Sí, tot l'equip de l'ADF està engrescat amb tots aquests temes i pensem que us poden interessar per saber quina és l'actualitat del voltant de Sant Celoni.
Molt bé, vinga, bona nit.
Bona nit.
Bon vespre a tothom.